de una hembra, que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa que una...
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana, ¿cómo estás?
Pues encanta en esta cançoneta que ens has posat de principi.
Sí, no, avui és que és un dia que qualsevol que vesca les notícies segurament veurà que és Sant Jordi, patró d'Aragó i de Catalunya, i aunque molta gent a lo millor desconeix perquè fa des de fa 300 anys que va així, hi ha una memòria olvidadissa col·lectiva en esta regió, uh-huh. Pues també va ser patró d'esta comunitat autònoma, però que avui intentarem recordar-lo. El llibre, avui també és un dia internacional del llibre, i com no, de les roses, no? Tu saps la llegenda, tu saps per què Sant Jordi està unit a les roses, Susana? Pues hi ha una llegenda que diu que en una regió de Turquia hi havia un temple drac, un temible dragó, que sembrava el terror entre la població. Este dragó, descrit com una bèstia gegantina amb escates i foc a la boca, exigia sacrificis humans per a mantenir-se calmat. I el poble de Silene estava aterroritzat. La llegenda explica que un dia, quan va arribar el torn a la filla del rei de ser sacrificada al drac, Sant Jordi va aparèixer a escena, mutant en la seu cavall blanc i armat amb la seva llança i fe cristiana. Sant Jordi es va enfrontar al monstre amb valentia i determinació. I després d'una feroç batalla, pues Sant Jordi va aconseguir ferir al drac amb la seva llança i finalment el va matar, alliberant així a la princesa i al poble de Silene, uh-huh, d'este terrible drac, vamos. I segons diu la tradició, Sant Jordi va regalar una rosa a la princesa després de salvar-la del drac, simbolitzant així el seu amor i admiració per la princesa.
Què t'ha paregut? Bonica història.
Pues, ja veuràs tu que la tradició sempre està, i les llegendes sempre estan lligades a este sant, que avui intentarem desglossar un poc la seva història. Però tu saps, Susana, que cada 23 d'abril també se celebra Sant Jordi, com hem dit, però a més que coincidís en el Dia Internacional del Llibre, que per cert, des d'ací aprofite a animar a la gent a comprar-se un llibre. El que no hagi llegit mal, que és molta gent encara, lamentablement molta gent, que s'agarra un llibre xicotet i que busca algo que li puga crear curiositat, ni a qui li agrada la moda, ni a qui li agrada la història, ni a veure... I que ese llibre xicotet que no se li farà empalagós, pues que es comença a llegir una miqueta. Avui llegirà una fulla i demà dos, i si veu que el va encaminant, ja veuràs tu que no li farà falta que se fique la dosis diària de reglamentària, que igual en un rato se ho llig. I això és l'hàbit que crea cultura, crea criteri humà, o sigui que avui en dia en una societat que ens manipulen en els mòbils i tot això, és bé que la gent tinga el seu criteri i llisca i que deduïsca ell per si mateixa quina és la veritat del món. I després d'estar alegato a la lectura, te contaré, però t'avance que Sant Jordi també té nexos, com t'ha dit al principi, en els valencians, no? I després es desglossaré. Susana, tu sabies que en Espanya té algo que veure en la celebració del Dia Internacional del Llibre? Pues resulta que en l'any 1995 el Dia del Llibre va ser proposat per la Unió Internacional d'Editors, el que se diu la UTE, i presentava per al govern espanyol a l'Organització de les Nacions Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura, a la UNESCO. Aquell mateix any es va aprovar que el 23 d'abril de cada Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor se celebraria aquest dia com a això, com al Dia Mundial del Llibre. Però saps què té de curiós aquesta fecha? Pues primerament vull dir-te que la fecha del 23 d'abril, Dia Internacional del Llibre, té com a principal anècdota que està elegit en honor a figures importants de la literatura que van morir en esta data, en esta fecha, vamos. Entre els quals compten a William Shakespeare, William Shakespeare.
És igual, te mentes, William Shakespeare.
William Shakespeare i Miguel de Cervantes. Encara que he de dir-te, Susana, que aquests dos escriptors no van morir ni tan sols el mateix dia, que parega...
Sí, el que passa que la història és molt...
Sí, i ara te contaré...
És com el fang, no? Se pot
correcte.
Ara... Se pot moldejar, no?
I ara te contaré el motiu d'esta ligera confusió que mos du a este cas. I és que si, el que sí pren per en cert popularment és que aquests dos autors van morir el mateix dia, o sigui, en l'any 1616, el mateix any, que ja és curiós que el màxim exponent de la literatura inglesa i el màxim exponent de la literatura hispana morgueren el mateix any i teòricament el mateix dia, que ara te diré que no va ser així, però l'any sí que és veritat que va ser el mateix. I és per això que els països del món van triar aquesta data per a celebrar el Dia Internacional del Llibre. No obstant això, esta data és errònia, pues Cervantes va ser enterrat el 23 d'abril, però va morir el dia antes. La confusió es dona perquè el certificat de sepultura anoten el dia de l'enterrament, com encara s'està acostumant a fer avui en dia. I l'error encara és més gran en Shakespeare, encara que a les dades oficials s'afirma que va morir un 23 d'abril, que sí que és cert, però cal parar en l'atenció al canvi de calendari, perquè en esta època Anglaterra se guiava per el calendari julià, que estava imposat per l'emperador romà Julio César, mentre que en Espanya se guiava ja per el calendari gregorià, és a dir, en esta època els calendaris se distanciaven uns 10 dies, mentre en el Regne Unit era 23 d'abril, a Espanya i en gran part d'Occident ja era 3 de maig. Per tant, Susana, tinc que dir-te que en el Regne Unit s'imposaria el calendari gregorià a l'any 1752, vamos, uns quants anys més que va abans. No? I ha descobert este misteri erróneo, diguem d'alguna manera. Ara sí, anem a parlar de Sant Jordi. I bé, Susana, com t'he dit a començar, Sant Jordi també té que veure en la nostra història. Que Sant Jordi siga el patró de Catalunya és que, i Aragó, i estic segur que molts oients a lo millor no saben, és que durant alguns segles també va ser dels valencians, ja que esta tradició procedeix de l'època medieval. Sant Jordi era la festivitat cívica per excel·lència a la València medieval, a la qual s'afegirà el 9 d'octubre a partir del centenari de la conquista de Jaume I. I és que l'origen de Sant Jordi a la corona d'Aragó té el seu origen des de l'any 1094, quan el reinat cristià estava intentant conquerir els musulmans de la ciutat de Huesca. Els enfrontaments bèl·lics es van succedir i, de fet, hi va perdre la vida el rei Sancho Ramírez en esta intente. El seu fill, Pere I d'Aragó, va aconseguir dur-lo a terme dos anys després al guanyar la decisiva batalla de Alcoraz. Segons diu la llegenda, ja t'he dit jo que de llegendes n'hi ha unes quantes, un misteriós cavaller que portava un estandard amb una creu roja s'havia posat al capdavant de la cavalleria aragonesa en el moment en què els ànims pues, de les tropes cristianes ja flaquejaven, ja estaven una miqueta agotats. I els havia guiat fins a la victòria. Tinc que dir-te que este va ser identificat com a Sant Jordi i per a commemorar este triunfo, el rei, després entrar en la seva manera a Huesca, va ordenar afegir la creu de Sant Jordi a l'escut reial. Lo curiós, Susana, és que els valencians creiem que els nostres patrons de referència són Sant Vicent Màrtir, per a la ciutat de València, i Sant Vicent Ferrer per al conjunt del territori valencià. No obstant això, no sempre va ser aixina. Hem de retrocedir fins al segle XVIII i en concret als anys posteriors a la Guerra de Successió per trobar moltes prohibicions i algunes que altres olvidos de referents de la nostra identitat i per trobar l'origen de tants canvis en els nostres senyers d'identitat tal vegada tinga responsabilitat el centralisme que la corona borbònica que va ser imposada des d'entonces per a fragmentar i fer més fràgil el nostre poble. Dona compte que així se torna a repetir una miqueta el que al principi d'any se parlava sobre l'assedio així a Villarreal, no? Que, se coment, sí. Que uns comenten una cosa, uns altres comenten una altra, però que al final la veritat sempre sale a relucir. No? I, pues així, d'alguna manera, en l'aspecte de Sant Jordi, en qüestió regional també ha tingut algo que veure un aspecte molt semblant, no? I és que Sant Jordi va ser figura simbòlica importantíssima a tots els territoris on se parla la nostra llengua. A València i a Balears va arribar amb els cavallers catalans que el tenien com a patró. I el seu nom està associat amb les dues conquistes, per la qual cosa els seus símbols i figura van ser protagonistes durant segles en les processions i festivitats d'estos dos regnes. De fet, Sant Jordi va ser instaurat patró de la ciutat i regne de València per el rei Jaume I, que li tenia per ser una gran devoció. També tinc que dir-te, Susana, que Sant Jordi és un dels màrtirs més famosos del cristianisme primitiu. És un dels anomenats sants militars. I això és aixina perquè, en efecte, Jorge de Lida era un militar de l'època imperial romana, d'una família d'origen grec, assentada a Capadòcia, a lo que són avui les zones centrals de l'actual Turquia. I per el seu talent i valor va ascendir fins a arribar a formar part de la Guàrdia Pretoriana de la mateixa Roma. No obstant això, quan l'emperador Dioclecià, a l'any 303, va prohibir el cristianisme i a tots els membres de les legions baix pena de mort, en va negar, juntament amb els seus companys Demetrio, Mauricio, Mercuri i Teodoro, a renunciar a la seva fe. Per aquest motiu va ser executat. I és que en la iglesia de Sant Jordi a Lida, a lo que és avui Israel, diuen que s'acull un sarcòfag que tradicionalment se creu que compta els restes de Sant Jordi. La devoció a Sant Jordi va ser important sobretot al cristianisme de l'Europa oriental, no tant així a Occident, fins a l'era de les cruzades. La veneració per als sants militars es va estendre entre els cavallers que havien participat en esta empresa. I va eixir la llegenda que els havien auxiliat per a vèncer pues en les batalles d'Antioquia o la mateixa Jerusalem. I així es va començar a veure a Sant Jordi com el patró de la cavalleria. Com a curiositat, tinc que dir-te, Susana, que a més de Catalunya i Aragó, és el patró d'Anglaterra, a Bòsnia i Hercegovina, a Bulgària, a Geòrgia, a Ucrània, a Malta, a Etiòpia i a les ciutats de Moscou i Beirut. O sigui, avui dit jo que és un com la loteria de Navidad, està molt repartit. I és que la constància documental sobre la devoció a este sant es remonta als contalls de la marca de Catalunya, al segle VIII, i la realesa aragonesa, que va ser ferme partidària del mateix assumint-lo com a patró de la seva dinastia i dels seus regnes. Vamos, que des de Pere I al segle XII fins a l'últim rei, Martí I al segle XV, i com no, de la cavalleria catalana, va ser el patró insígnia de tots ells. De fet, la creació en l'any 1201 de l'Orden Catalana de Sant Jordi, així no ho confirma, per això Sant Jordi cavalgarà durant la Reconquesta al costat dels guerrers catalans, des dels Pirineus fins a les Hortes Valencianes i a les Illes Balears, i serà motiu d'advocació i devoció entre els descendents dels colonos d'estos nous territoris que van ser conquerits. En la crònica de la vida de Jaume I ens explica l'aparició de Sant Jordi en la conquesta de Mallorca i en la batalla del Puig. Trobem capelletes, altars i iglesias dedicades a Sant Jordi en tota Catalunya, també així al Regne de València, a Mallorca i a la isla de Cerdanya i Nàpoles. I sabem que ja se celebren festes en honor d'este sant a València en l'any 1343, a Mallorca en l'any 1407 i que estan documentades a l'any 1456 en les Corts i en les Constitucions catalanes, fins que van ser prohibida i ultrajada per la seva bandera per les forces d'ocupació borbòniques en l'any 1714. Tinc que dir-te que en les Terres Valencianes, a més de donar nom a una població de la província de Castelló, la qual es troba al Maestrat. T'imagines quin nom és el poble? Que, pues casualment se diu Sant Jordi. No se van calfar el mor el cap. També va tenir un important paper simbòlic en el naixement del Regne de València, en participar, segons la llegenda, en la victòria de la cavalleria catalana de la qual és patró sobre les tropes islàmiques d'Enesa, al costat de la localitat de Cebolla. Ja veuràs tu, tu saps quin és el poble que se deia Cebolla i li van canviar el nom?
No.
No m'estranya ni ese nom. Pues va ser rebatejat en el nom del Puig per als nous ocupants. I a causa d'això es va construir una ermita en el mateix lloc d'esta batalla, que obriria les portes a la ciutat de València a les tropes del rei Jaume I. I tinc que dir-te que com a recordatori encara se pot veure, però això n'hi ha que anar a un museu que està en Londres, al Museu de la Victòria i Albert, un retable de Marçal de Sainz, dedicat a esta batalla amb la presència del Sant i la Creu Roja a les quatre barres. Tu saps que n'hi ha una anècdota en este tablau?
No.
Que a lo millor molta gent no la sap i té que veure la manipulació que ens han tingut al nostre poble, no? I és que, com contava Alfonso García, que treballa este home al periòdic El Levante, el 9 d'octubre de l'any 2011, mos contava que en una de les capelles de la Seu de València hi havia, i no se sap si encara estan, una còpia manipulada i absurda de la pintura de Marcel de Sainz. Marcel de Sainz, tinc que dir-te que era un pintor alemà que estava establert a la Corona d'Aragó i que va ser un dels que va iniciar el gòtic internacional hacia la península. ¿Vale? Pues com te dia, concretament en el retaule, en la part central d'este retaule, apareix Sant Jordi i el rei Jaume I en la batalla del Puig. Pues resulta que Alfonso García mos contava que en aquell article del Levante parlava d'un cambiazo històric en la catedral, era el títol del diari en aquella fecha, per la còpia burdament manipulada de la taula central del retable del centenar de la ploma. La pintura original de Marcel de Sainz mostrava en un primer terme el rei Jaume I en la batalla del Puig, amb la senyera reial sobre el cavall del rei i el pit del monarca, i en el segon terme estava Sant Jordi, amb la Creu Roja sobre fons blanc. Pel contrari, la pintura manipulada de la capella de la Seu mostrava a Sant Jordi en un primer terme, o sigui, van canviar el rei per Sant Jordi en el puesto, amb la Creu Roja sobre el fons blanc i darrere seu se trobava el rei Jaume I, diguem que van canviar els personatges de puesto, que curiosament havia perdut ja la senyera quatribarrada que cobria el cavall de la pintura original i que estava revestit, vamos, com Sant Jordi amb la Creu Roja sobre el fons blanc. Esta còpia infame que tragiversava la història sobre respecte a l'original que han parlat, se trobava, que no ho sabem encara, en la Seu de València, igual encara ho tenen allí. En la capella on la tradició diu que se celebrava la primera missa després de la conquista de València amb la presència del rei conqueridor. Vull dir-te jo que ja n'hi ha controvèrsia en Sant Jordi en aquesta anècdota recent, que estem parlant de l'any 2011, no? L'eix interès de voler-nos manipular encara, saps?
En fi.
Però també està representat en la fachada, per exemple, de les Corts Valencianes, que se representa en el braç militar del regne. També pot ser visitada l'ermita del Puig, lloc en el qual una creu recorda els combatents morts en la batalla i on les paraules gravades al costat de la imatge de Sant Jordi matant el drac, allí es posant, són suficient explícites. El gloriós Sant Jordi, patró de València i del seu regne. Sabem, a més, per el notari Marc Antoni Ortí, que escrivia al segle d'Assat que la primera iglesia on se va beneir a la ciutat de València després de la Major va ser una en què es va dedicar al patró també Sant Jordi. També va ser patró dels cavallers valencians i de la milícia urbana valenciana el centenar de la ploma. Tinc que dir-te, Susana, que el centenar de la ploma té origen probablement en els temps del rei Jaume I, quan va crear una companyia de 100 ballesters encarregats d'escortar i protegir a la reial senyera de la ciutat i del regne de València. Pues això, se tractava d'una milícia de cos d'atac i xoc contra els tatges enemics del regne. També sabem per el llibre de les memòries que el 3 d'abril de l'any 1341 se va fer una crida als veïns dins de la ciutat de València per als que la festa de Sant Jordi se celebrara, a més de que se celebrasse processons per als carrers de València en honor d'este sant, presidides per la bandera amb la Creu Roja i la d'Or de Flama. I també com a curiositat, fins hasta el mateix Sant Vicent Ferrer, l'actual patró, va dedicar un dels seus sermons més famosos a la figura de Sant Jordi un 23 d'abril de l'any 1413. També a l'any 1638 encara era considerat patró dels valencians a tenor de la informació facilitada per el notari Marc Antoni Ortí, en la que en un passatge del seu llibre diu: «Hace-se aquesta processó cada any dues vegades, una al dia de Sant Jordi, per la molta part de la felicitat dels successos que es deu a aquest sant, aquí València l'aclama com a patró». No obstant això, a partir del segle XVIII comença a perdre's el rastre de la figura de Sant Jordi com a patró del Regne de València. No es troba fàcilment informació sobre les causes i dates exactes d'esta misteriosa desaparició, però les dates quadren, Susana. Després d'Almansa, apareix Sant Vicent Ferrer com a patró, desapareixent misteriosament les festivitats i processons dedicades a Sant Jordi a la ciutat de València i fins el nom d'una plaça a València anomenada Aixina, fins a l'any 1910, acabant, com no, desapareixent. O sigui, que tot el que siga Sant Jordi, xin, 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 desapareció. Encara que tinc que donar-te una notícia, Susana, en la que en l'any 2019 se va recuperar a la ciutat de València la provesó per als carrers en honor a Sant Jordi, però després va ser interrompida per el Covid i després per la seva provesó dins de la catedral, però que enguany tornarà a eixir al carrer. I qui estiga interessat en anar, que sàpiga que la històrica processó de Sant Jordi amb la Reial Senyera eixirà en esta ocasió en provesó cívica a les 7:15 des del Col·legi de l'Or Major de la Seda a València. O sigui, qui tinga ganes d'arrimar-se, pues pot anar a veure-la. I com han parlat avui pues, de la flor, dels llibres, pues, que hubiera fet una xicoteta d'això de cançons relacionades en les roses, si te pareix bé.
Ja les tinc amanides?
Sí, ja les tinc amanides. I la que més començada al principi, una rosa és una rosa de Mecano. Si vols que, com ja l'han sentit allà, n'hi ha que recordar que és una rumba que està basant la frase de Rosa, és una rosa de l'escriptora nord-americana Geldrup Stein. Rosa, rosa, una rosa és una rosa, rosa, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar, y mientras me pinchaba me seguía. També una altra cançó que se va dedicar a la rosa, una que de la llengua francesa, com és Edith Piaf, La vie est rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Gràcies a Déu, Edith Piaf no li va fer cas als seus productors i amics que diuen que aquesta cançó seria un truño. Perquè és una de les cançons més versionades de tots els temps, afortunadament. A més, si sabeu tan particular d'esta dona que un no se cansa d'escoltar. També la cançó Rosa de J Balvin. Esta és una cançó que parla de la sensació que t'embarga quan no saps dir a una dona quant t'agrada.
Te tengo, pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos. El efecto que causas, el no verte defecto. Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento. Nadie se compara como
hoy.
Tú, dime qué. Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel. Nadie se
¿Qué t'agrada la cançó de Balvin?
No m'agrada de Millavan, perquè Txelo, jo l'ha vist ahí com molt animaeta, eh?
Això és que se sentiria un poc identificada, a lo
sí,
millor.
Sí, sí, sí. Eh?
Seguint en les roses, com no, la de Gabinete Galigari i sus cuatro rosas. És que esta cançó la van fer en homenatge a Janis Joplin, que era una gran bebedora i amant del bourbon, Four Roses, que és Cuatro Rosas. També Poison li va dedicar la cançó Every Rose Has Its Thorn.
Hombre, és inglès, que bueno va.
Se nota que vaig a la
sí, academia. Sí, a curso d'estos gratuïts, no?
Sí.
We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say it.
Tinc que dir-te que este Poison és un tipus d'apariència, és un home d'una apariència molt dura, però d'un cor molt sensible, perquè si no, no li trobem una explicació per a que escriga temes com este.
A mi m'agradaria que, per despedir-nos en la cançó del meu benvolgut
Alejandro
Sanz,
sí, sí.
Explicar-es breument el que, per què d'esta cançó.
Sí, Alejandro Sanz escriu la cançó La Rosa, que justament al desaparegut Paco de Lucía. Esta bella cançó amb la guitarra del mestre Paco de Lucía i una joia de lletra que la va compondre el mateix Alejandro Sanz, junts han fet que quedés per a la història una de les cançons més boniques dedicades a Rosa. I això, molt bé.
Lluís, gràcies per haver vingut i haver-nos omplit el dia de roses i de llibres.
I de llibre i de Sant Jordi, que el que vulgui celebrar l'altre camí sàpiga que està ahí en el santoral.
Moltes gràcies.
Adeu.
que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa. Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas.
Mira lo que,
que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa.
Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa. Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas. Que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa.